Sense afany de lucre, tots els diumenges de 3 a 4 de la tarda amb Manel Martí.
Hola, 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 què tal? Estem aquí amb tots vosaltres, com cada diumenge a la tarda. Ara, com? La com? Com Ràdio, un nom maco, eh? Com Ràdio, més com Ràdio.com. Això es pot fer inclús molt de màrqueting amb aquest nom tan maco que tenim com a emissora. Programa de Sassament de Lucre, en el qual ara mateix hi ha una de les invitades d'avui que deia que la cançó que es posessi en intermig fos una cançó alegre, perquè aquí parlem de temes molt seriosos, de problemes importants de la societat, de discapacitats, malalts. Avui parlem de dos temes també força interessants, un són els nens maltractats i l'altre una fundació d'un senyor molt famós, d'un deportista molt famós. I però també volem posar alegria, perquè volem que el món sigui maco. Estem intentant contínuament aquestes entitats del tercer sector. Ja sabeu que la nostra pretensió bàsica és aconseguir la millor qualitat de vida i la major felicitat per a tothom. El meu comentari d'avui faria en relació a aquesta tallada que ens vol fer el senyor Zapatero, el nostre primer ministre, president del govern, considerant una retallada de 50.000 milions d'euros. Això sembla algo així com 8 bilions i pico de peles. Haig de passar pessetes per fer-me una mica el pes que significa aquestes quantitats, no? No sé, és a dir, hi ha coses incoherents, no? Primer, 2.500 euros per nen nascut, està bé, en principi, correcte, no? Per ningú li va demanar. Després, 400 euros més a més per retornada, perquè s'ho van uns quants mils de milions. I, per exemple, després, una aportació pels ajuntaments important per fer obres que, bueno, molts d'ajuntaments van haver d'imaginar quines obres tenien que fer, perquè no sabien pas plantejar aquesta inversió tan fort d'un inici, no? Per exemple, aquí l'Ajuntament de Barcelona ha fet una cosa inclús malament, que és aquestes marques per nosaltres al sexe, aquestes marques tàctils del terra per indicar on està la parada, no? Ja sabeu que nosaltres ja vam dir aleshores que no estàvem pas d'acord amb aquestes marques, no? Perquè són marques de plàstic, són unes plaques de plàstic que estan pegades al terra, no? I el que està passant avui en dia és que estan despegant-se, no? I està produint alguns accidents, perquè per allà passa una persona gran o qualsevol de nosaltres i trepitja amb aquest tros de plàstic que sobressau allà a la vorera i et pots fer inclús mal. Hi ha hagut diverses protestes i cosa mal feta, perquè nosaltres sempre diem que quan parlem d'accessibilitat, parlem del terme accessibilitat imperceptible, que vol dir que farem coses bones per tothom, ningú se'n donarà ni compte qui són, no li molestarà molt menys, i per ser col·lectiu serà fonamental l'existència d'aquesta eliminació de barreres i per altres li anar servint en certs moments. Bueno, com us dic, estem aquesta tarda acompanyat de l'Assumpció Moreno. Assumpció, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Assumpció pertany a una entitat que és l'Associació Catalana ja, però infància maltractada, diguem-ne, no? Ajuda aquests nanos que després ens explicarà que ahir et dones compte del que pot arribar a ser la ment humana, no? Que les coses bèsties que pot arribar a fer el ser humà, no, Assumpció?
Sí, desgraciadament així és, però en principi entre tots podem fer que això canviï i treballar per les bones pràctiques en la cura dels nens, no?
Uns nens tan macos, allò que ens desperta moltes vegades una tendresa, una, bueno, coses de maques, tot, i per cert, passen coses. I després també ens acompanya l'Esther Heroles. Esther és de la Fundació Joan Cruyff. Esther, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que ara de seguida començarem per ella perquè té una mica de pressa, perquè ens ha dit que ara a les 5 i mitja té una nova reunió i aprofitem aquesta tarda per estar amb nosaltres. I també aquesta tarda està amb nosaltres el Toni Buixan. Toni, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja ens coneixem el Toni de fa temps perquè és aquest company que ens ve de l'Associació d'Empleats de la Caixa, aquesta entitat també que pertany a nosaltres també i participa també en aquestes preguntes que farem ara de seguida amb l'Esther. Després amb tu, Assumpció, eh? Però també pots participar, és a dir, aquí és una tertúlia, a mi em trobeu que toca la mà, el Toni el tinc aquí al costat, quan vol fer una pregunta em toca la mà, perquè jo no el veig, eh? I entre vingueu qualsevol dels dos i encantadíssim, no? Esther, bona tarda, novament.
Hola, bona tarda.
Per tant, ets la responsable de projectes d'una fundació que és bastant coneguda, la fundació d'un jugador del Barça, força important, i actual seleccionador de la Selecció Catalana de Futbol, el senyor Joan Cruyff, no?
Ah, exacte, correcte.
Per què Joan Cruyff, per què es va preocupar per aquest tema? Dieu que com va estar als Estats Units es va preocupar perquè va veure un nano amb discapacitat intel·lectual que estava molt sol, no? I que va veure que amb l'esport participava socialment.
Exacte, correcte. Quan ell vivia als Estats Units, bueno, es va donar compte que tenia un veí, que sempre estava sol, que no jugava amb ningú, era un nen amb síndrome de Down. I bueno, ell va començar a jugar, a ensenyar-li una mica a jugar amb la pilota, i se'n va adonar, bueno, que al tornar d'un dels viatges, aquest nen estava jugant amb la resta de nens al barri. Era un nen més, llavors es va donar compte del poder integrador que té l'esport per tot aquests nens. Llavors va decidir crear la fundació.
Això de quin any estem parlant? De l'any 90 i pico? Perquè, clar, no, 90 o no, 80 i pico, deu ser, no?
L'any que va ocorrir això no ho sé exactament, però la fundació es va crear el 1995.
I des d'aleshores, quins són els objectius de la fundació en si?
Els objectius que tenim a la fundació és promocionar l'esport per a nens amb discapacitat. És a dir, que qualsevol nen que tingui qualsevol tipus de discapacitat pugui fer esport, perquè és un dret del nen poder fer esport.
I com ho feu? Ho feu a Catalunya només o ho feu a la resta del món? A quins països hi participeu?
Bàsicament treballem a Catalunya, perquè el que sí que ens agrada és que quan nosaltres recolzem un projecte, qualsevol projecte esportiu, és poder gaudir d'aquest projecte, fer el seguiment i veure que el recolzament que nosaltres estem fent està realment invertit amb els nens. És a dir, que bueno, veure que els nens realment doncs, tenen les instal·lacions o el material o els monitors que aquella associació o federació o entitat ens ha demanat. Llavors, bueno, ens agrada molt anar a visitar, jugar amb els nens. Bueno, no simplement donar uns diners i te desenvolucres del projecte, sinó que, bueno, que ets part activa d'aquest projecte.
Regeu projectes propis o ajudeu entitats que us demanen finançament anualment o quan pertoca?
Ajudem entitats. No, els projectes no són nostres propis.
Posa alguns exemples, per exemple, que heu fet últimament, per exemple.
Mira, actualment estem recolzant a 14 entitats i dins d'aquestes 14 entitats n'hi ha unes 24 disciplines esportives diferents. Estem recolzant, per exemple, l'escola de bàsquet en cadira de rodes per a nens amb discapacitat, discapacitat física. Estem recolzant també un programa d'una de les escoles de la ONCE, que és promocionar el goalball amb escoles que n'hi ha nens amb discapacitat visual o deficiència visual, hockey en cadira elèctrica, natació, atletisme, bueno, que tot tipus d'esports són els que, amb els que arribem.
El Johan Cruyff participa en la fundació, és una persona molt activa, el veu molt per allà, va a tots els jocs, una persona com és el Johan Cruyff de la fundació?
Bueno, és una persona que realment li agrada la fundació perquè ho veus quan està present i sí que ve per la fundació. Els projectes, bueno, sempre és una sorpresa, a vegades ve, a vegades no, és per iniciativa pròpia sempre que es presenta. I realment quan està, juga amb els nens i a vegades inclús les d'estirar per dir no, anem a veure un altre grup perquè tots volen gaudir d'ell, per sort.
Ajudeu a tots els col·lectius discapacitats o esteu ficat a altre tipus de col·lectius o només discapacitats?
Només nens amb discapacitat.
I de qualsevol ordre, sigui intel·lectual, físic, sensorial, qualsevol?
Sí. Bueno, després tenim un altre petit projecte que s'està fent a Holanda ja funciona, n'hi ha 90 camps, però és un projecte que a Espanya està tot començant, que es diu Cruyff Course, que són uns petits camps de futbol de mides 28 per 42 que es posen a barris més desfavorits de les ciutats. I és obert a tothom i és perquè tots els nens puguin jugar lliurement amb un... Bueno, és el pati del carrer, com aquell que diu.
I tu, Esther, que sent el responsable del projecte, està superdemostrat que l'esport és bo per tothom, però per la discapacitat ningú potser més, no?
Sí, perquè, bueno, jo tinc una discapacitat amb una cama, llavors sé el que és patir una discapacitat i fer esport. I jo penso que aquests nens, sobretot també el que els hi fa és que els hi obre un altre tipus d'oportunitat o poden demostrar, no sé, que potser estan amb la família, amb els cosins i no poden jugar a futbol potser amb els cosins al carrer, però després ells tenen la seva pròpia activitat i el seu propi moment de glòria. Jo penso que és algo molt important per als nens amb discapacitat practicar esport.
Nosaltres sempre diem que a l'esport, que som discapacitat, ens motiva, perquè tothom vol guanyar un partit, vol baixar una marca i això et motiva, vol superar-te i això és molt important per a la discapacitat. I a més també per alguns de nosaltres és fonamental, per exemple pel sexe el tema de la mobilitat, ser hàbil amb el bastó, pel discapacitat física, el tema del cos que els queda hàbil, que sigui molt fort i molt potent i tingui molta mobilitat, i també un tema important per ells perquè no guanyin pes, perquè el pes pel discapacitat físic és un drama, si guanyes més de pes et dispara. Exacte. I pot ser molt fotut, no? A nivell d'empreses que es recolzen, perquè clar, si tens un senyor com el Joan Cruyff, pues, deu ser, no sé, deu tindre un impacte més gran, no? Es deu fer més cas, potser altres entitats que anem més petits, no?
Bueno, no us penseu, també és una tasca diferent. A vegades el tenir un nom tan important a darrere, no sé, a veure, a vegades és bo, però a vegades també és dolent, perquè sí que hi ha molta gent que et diu, bueno, però si el president de la fundació és el senyor Johan Cruyff, que posi ell tots els diners. Llavors diu, sí, ell pot posar diners, però bueno, quants més tinguem realment, quan més gran sigui la bossa, més podem repartir. I ell, naturalment, els diners també els té limitats, és com tots, no? Mm. A veure, sí que aporta molt, però no pot aportar el 100%. Llavors, clar, que altres entitats o que la gent es vulgui fer col·laboradora o associar a la fundació, doncs sempre és d'agrair.
A quants nens acolliu amb aquest programa o amb aquests programes que feu? Perquè amb tantes disciplines, amb tants esports...
Doncs mira, més o menys s'estan beneficiant uns 3.500 nens.
Mm. I, Esther, feu també sensibilització, perquè un tema molt important, el mateix, nosaltres l'any passat teníem un programa de ràdio, una petita emissora, que era l'únic programa que hi havia a Catalunya d'esport per discapacitat, no? Ara mateix, per exemple, hi ha un programa a Ràdio Nacional d'Espanya que és, bueno, Gaceta Deportiva, em sembla que es diu, o sí, Ràdio Gaceta dels Deportes, em sembla que es diu, que parlen de discapacitats els divendres a última hora, a l'últim 2 minuts, pràcticament, no?, que va a tota velocitat. El tema és sensibilitzar... I fer que la gent es doni compte de les capacitats. Això us ho heu plantejat com a fundació?
A veure, directament no ens ho hem plantejat mai fer-ho, però sí que és veritat que quan ens truquen associacions perquè tenen un... Bueno, perquè a vegades et truquen associacions perquè tenen un problema, perquè tenen una persona amb discapacitat i no saben què fer. Doncs sí que els assessorem, els ajudem, anem i els hi donem la millor solució possible, que a vegades ells es pensen, per exemple, que per fer una activitat... al nen li han de fer una activitat especial i no, a vegades simplement poden fer la mateixa activitat o fer-la a la mateixa hora amb el mateix pavelló ja és integració, és a dir, que no fem cap programa ni res, però sí que quan ens truquen a la fundació donem, bueno, donem el nostre punt de vista o com podem ajudar o...
Però jo et parlaria un altre tema, et parlaria el tema de la repercussió social, que vol dir aparèixer als mitjans de comunicació, no? Per exemple, feu algun sopar, per exemple, de captació de fons, no? El tema, per exemple, que seria molt interessant, que hi hagi equips de discapacitats associats a entitats importants. Jo sé, per exemple, el Barça, per exemple, sé que està amb uns quants discapacitats a les seves instal·lacions, al seu equip, no? Uh-huh. Però que jo sàpiga, a part del Goodman Barça de bàsquet, que ara mateix em sembla que ho ha deixat...
Exacte, sí, ja no existeix.
Ja no existeix. És a dir, el Barça tindria que tindre els millors equips del món amb discapacitat intel·lectual, amb física, amb equip de bàsquet, amb cadira de rodes per a dones, per a homes, i que un pressupost pràcticament ridícul del Barça, perquè molts, bueno, ja comença a ser professional alguns d'ells, no? Però comparat amb els altres, ni molt menys encara. I sensibilitzar, per exemple, que apareguessi en l'esport, cada setmana el resultat del partit del diumenge passat, al Mundo Deportivo, que és si participació... És a dir, ara mateix escoltes els programes d'esports i són quasi, si dura 2 hores, és 1 hora i 3 quarts, 1 hora i mitja del Barça només, no? I estan fent tota la revisió del Barça. I de discapacitat, res de res.
Correcte. És que jo penso que és un món que encara fa por. És a dir, després de Barcelona 92 va haver un boom, tothom va mostrar molt interès, tothom volia fer esport, tothom volia, bueno, saber més del món de les persones amb discapacitat, però passat això, bueno, tot ha tornat a la calma i el problema és que jo penso que molta gent pensa que per, bueno, per donar l'oportunitat a una persona amb discapacitat de fer esport és un problema, quan jo penso que no és així.
És difícil trobar professionals que es dediquin a poder fer de monitors, d'entrenadors d'aquests nanos? Teniu dificultats per trobar-ne o si tinguéssiu més nanos no seria problema trobar professionals que s'hi dediquin? I voluntaris, clar.
El problema és aquest, que no són professionals. El problema és que en aquest món jo penso que el 90% són voluntaris. Mm. Llavors, clar, els voluntaris tenen un temps... I aquest temps a vegades és limitat i no es poden dedicar lo suficient a aquests nanos.
O sigui, que s'hauria de crear una escola o a les universitats, pues, d'alguna manera, establir aquesta assignatura? O...
És una lluita que tenen... Sé que és una lluita que tenen les federacions de que els monitors de persones amb discapacitat estiguin formats, és a dir, dins de... Si tu et vols treure el títol de monitor de, no sé, de natació, de bàsquet, d'atletisme, de qualsevol cosa, que ja tinguis, que a part del temari sigui persones amb discapacitat.
Bueno, és que ni tan sol, em sembla que la INEF, que és la mare de la formació en educació física, l'assignatura de discapacitat no és una assignatura optativa, no és ni tan sol obligatòria. I diem que últimament aquests professors seran mestres de discapacitat a l'escola. És que hi ha coses incoherents, Esther.
Sí.
Estem dient l'escola integrada, tots els nens amb discapacitat estan a l'escola ordinària i t'hi trobes que els professors que han estat formant a la universitat no coneixen la discapacitat, amb el qual, no sé, alguns se'n formaran perquè els donarà la gana, però molts d'ells faran pues, que la discapacitat no faci el seu màxim potencial.
Però jo penso que és per desconeixença, perquè després, un cop ho proven...
Mm-hmm. No, estan entusiasmats.
Ja ho diuen, que és com una droga, que un cop ho
tothom,
proves...
Tothom. però jo, Esther, des d'aquí, nosaltres som una entitat que estem empantant de molta gent, estem intentant formar tots els nens de Catalunya. Un propòsit d'aquest programa és fer que tots els nens de Catalunya i tots els professionals coneguin la discapacitat, per comencen per aquí, no? Però des d'aquesta fundació tan important, que té una persona de relleu important, foteu-li el tema de que no siga 4 anys, perquè tu has sigut paralímpia, veritat?
Exacte.
Vale, vas estar en quines paralímpiades?
A Seul,
això és 88, no?
88, exacte. No vas arribar... Era joveneta, eh?
No vas arribar a Barcelona?
No, perquè estava operada. Són coses que té la discapacitat.
I ja et dic que 4 anys se sent una mica a vosaltres. Sembla ser que inclús a nivell proporcional traieu més medalles que els normalitzat, no? Moltes
més,
encara que hi ha moltes més especialitats, perquè els físics, per exemple, estan els T3, els T4 i tot això, que en principi són diverses categories, però aconseguís molt més de medalles. I el resta dels 4 anys, pues, silenci total, no es torna a sentir fins a la propera.
Exacte.
Bueno, doncs això, Esther, des d'aquí, parem a Joan Cref, portem-nos un dia per aquí, li fotrem una mica per parlar del tema. És que el que esteu fent és meravellós, no? El mateix la Molina, heu fet una gran feina a la Molina, no?
Sí.
Sembla ser?
La Molina hem adaptat el que és la pista al Busquet, que és una de les pistes, i després hem adquirit tot el material que hi ha a la Molina i la formació dels monitors.
Amigo, és que ara mateix estic parlant amb molts representants discapacitat intel·lectual i em diu, no et pots arribar a imaginar el bé que ens ho passem a la Molina, no? Perquè gràcies a aquesta fundació vostra els discapacitats poden anar a la Molina, s'ho passen genial, estan acompanyats per persones adientment entrenades, els monitors... I això és una gozada, perquè t'hi trobes escoles senceres de discapacitats que van cap allà i disfruten, no? Són temes que fins fa 4 dies ni es plantejaven i avui en dia, gràcies a iniciativa com la vostra, pues, pot ser un meravellós.
Uh-huh. I el més important, a part de que escoles, com tu bé has dit, puguin anar, escoles que tenen tota persones amb discapacitat, puguin anar a esquiar, és potser també l'opció de, jo tinc una escola i res més, tinc un nen amb discapacitat. Generalment aquest nen es quedava a casa amb els papes aquella setmana perquè ell no podia esquiar. Doncs no, ara existeix la possibilitat que ell també pot fer l'activitat amb els companys.
Maco, 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 molt maco, Esther. Preciós.
Gràcies.
Tu passes bé, no?, en aquesta feina?
La veritat, molt.
T'agrada molt, segur.
La veritat és que molt. No et puc enganyar.
Digue-li, Joan Cruyff, digue-li per nostre que se'n recolli el tema. És a dir, hi ha professionals que moltes vegades es fiquen en el tercer sector, comptat amb persones especialitzades, però la veu continua sent ells, no? I el camí és correcte, però jo en el món de l'esport vaig intentar fer l'any passat amb aquest programa de ràdio que es deia Primera Línia, ho portava la nostra productora actual, la Jasmina, i la Mireia Zanz, una noia que va tindre la desgràcia de quedar-se fa un parell d'anys en caia de rodes arrel d'un accident en motocicleta. I ja et dic, em falta que, no què sé, a RAC1, a Catalunya d'Informació, hi ha 24 repeticions de les mateixes notícies, no? Cada mitja hora repeteixen les notícies, no? Cada mitja hora, no? I les 24 hores, 48 vegades repeteixen el mateix de com està el Dani Alves, de com està el Messi, si tiene, ese dia tiene diarrea o si tiene, no sé què, me parece muy bien, no? Però no tinc per què estar tan atent a el que li passa a un jugador del Barça. Ja sé que és el que dona la pela, és allò, però de tant en tant, doncs, per una mica aquest tema seria força, força interessant. Esther, per les entitats que puguin obtenir algun recurs econòmic, què ha de fer una entitat? Quines són les condicions necessàries per sol·licitar una subvenció a vosaltres? Quines poden tenir més oportunitats? Com es va tot el procés aquest?
A veure, durant el mes d'octubre i novembre el que fem és que obrim el període de recepció de sol·licituds de subvenció Llavors arriben totes les sol·licituds. El que sí que descartem són aquelles que no són ni nens, ni esport, ni discapacitat. És a dir, que aquestes també ens arriben, les descartem ja directament. I després és la Junta de Patronat qui decideix, bueno, en funció de la bossa i en funció del que es demanen, doncs s'otorguen les subvencions o no, també les que són més afins a el que és la missió de la nostra fundació.
Mm-hmm. El patronat, qui està format per companys, amics o creu, qui està format el patronat? Quantes persones el forma, ho saps?
Actualment el patronat de la fundació, uf, et parlo de memòria, però em sembla que està format per 7 o 8 persones.
Mm-hmm. I són gent del món de l'esport també, amics de Joan Creu, o gent implicada en altres?
Sí, a més està publicat a la pàgina web, són gent reconeguda, com pot ser a la senyora Marta Ferrusola.
Comencem bé. És que, clar, és que m'imagino, anar cap a una empresa, diu, mira, me presenta bé usted una subvenció per un projecte per la Molina, o per, jo què sé, fer un campionat, no sé. Mire, aquí li presento el senyor Joan Creu i la senyora Marta Ferrusola. És per fer cas, no?
Jo penso que sí.
Ah, bueno, està bé. Altres no tenim aquesta manera, aquesta sort, no? Digues, Toni.
I dels que ens estan escoltant que tinguin algun amic familiar de discapacitat que volgués participar en un programa aquests, com s'ha de deixar vosaltres?
A veure, generalment el que fan és que ens truquen o ens envien un correu per, bueno, perquè necessiten ajuda o perquè no saben simplement on arribar. Llavors, generalment rebo jo la trucada, bueno, me la passen, i llavors li pregunto quin tipus de discapacitat té, perquè en funció d'això doncs jo li explico els programes que nosaltres recolzem, llavors l'adrecem amb un, i si per exemple ens diu, no sé, ara m'ho invento, que té una discapacitat física, i nosaltres dins de la discapacitat física no estem recolzant exactament el projecte que hi vol, el que sí que fem és derivar-lo doncs, a les federacions esportives, perquè, bueno, perquè tinguin un punt de referència d'on començar o d'on...
Pots donar la web o el telèfon perquè
sí.
Ho coneguin?
Mira, l'adreça web de la fundació és www.fundacioncruyff.org, repeteixo, www.fundacioncruyff.org, i el telèfon és el 93 418 8523.
Esteu molt en contacte amb les federacions aquestes que hi ha discapacitat intel·lectual, físics, sensorial, esteu molt en contacte amb ells, suposo.
Sí, sí, la veritat és que sí. Mm. Perquè, bueno, a part jo, clar, fa molts anys que els conec, jo tota la vida nedant... Bueno, portava, ara ja no n'he dut tant. Llavors, bueno, sí, sí que tenim molt de contacte.
Bueno, pues, Esther, moltíssimes gràcies. Bueno, ara mateix, jo sé, digue-li al Cruyff que faci un partit de tennis, quan hi hagi el Godó aquí, per exemple. No sé per què no hi ha un partit entre el Rafael Nadal o el Montañés, un d'aquests que són number one o number ten del món, amb el campió d'Espanya de cadira de rodes en tennis, no? Perquè estic fart de preguntar a l'agència, ha vist un partit de tennis en cadira de rodes i tothom diu que ningú ni sap el que és un partit en cadira de rodes jugant a tennis, no? I és preciós.
Sí.
Només hi ha un canvi, que la pilota pot
botar
dos cops en el terreny del discapacitat. I es pot fer un partit entre discapacitat i Rafael Nadal, no?
Uh-huh.
Però a veure si el proper any, amb el Godó, el Sixt d'Agambra, que també hauria d'estar en aquest camp, perquè també té un fill amb discapacitat severa, que és una persona amb discapacitat visual important, pues entre Sixta Cambra, Joan Cruyff, pues, durant el Godó, o durant qualsevol d'aquests tornejos que hi ha al món tan macos, un partidet entre... I que la gent que no et digui que no ha vist un partit, perquè és lamentable que un esport tan maco, tan preciós, mateix, per exemple, l'esquí en caia de rodes, que és preciós. Veus una persona baixant allà tota pastilla, amb una espècie de seient damunt de les pales aquelles, que és meravellós, molt maco.
Sí, o els discapacitats visuals, que baixen guiant-se d'una persona que et va dient... gira a la dreta, gira a l'esquerra, i tu dius, sí, sí, més val que em fiqui de tu.
O com un amic meu que seguia al davant pel grits de gos que feia el portador. Jo tinc a la meva associació que al portador li feia sorolls de gos, feia el ladrillo del perro, deia uau, 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 i l'altre sabia si tenia que girar a la dreta o a l'esquerra, si li feia uau o li feia uau. No sé com canviava el tio, però es donava compte i feia una cosa especial, era una autèntica virgueria de persona. Però vinga, Esther, moltíssimes gràcies per haver pres aquest programa.
Gràcies a vosaltres.
Espero que continuï cap endavant, que tingueu moltes empreses. I ara anem per la música Chandao, em diuen, aquest és dels moderns, no? Es mines de los nuevos Chandao, no? Chandao, bueno, m'ha dit l'Estèria que volia música lleugera, música animada, música alegre, no? Suposo que aquest bon senyor, bona senyoreta, deu ser un meravellós cantant. Endavant.
Va creciendo.
sense afany de lucre, amb el suport del tercer sector social a Catalunya.
Bueno, siguem, continuem, estem aquí a la COM, se'ns hi va l'Ester, que té una nova reunió dintre una estoneta. I bueno, aquest conjunt es deia Chambao, aquesta senyora que cantava Chambao, em sembla que es deia. Chambao, Chambao. Bueno, ja dic, nosaltres alguns ens hem quedat ja antics en la música, no? Perquè estem ja, no tinc massa música. Si t'agrada la música ja tens massa avui dia. Tens l'òpera, la clàssica, tens el jazz que ens entusiasma, i els nostres antics, no sé, aquella època de los, no sé, Tina Turner, Bruce, encara que continuï, per exemple, la Tina també sembla que continuï amb 70 i pico d'anys, no? Però ja dic, els que vam disfrutar la música dels anys 70, 80, no? Tenim ja molta música a casa nostra i no ens dona molta vegada sentir. A veus que val la pena, bueno, recolzar-les perquè han de continuar estant a la feina. Bueno, Assumpció, bona tarda, novament.
Hola, bona tarda.
Com dèiem abans, moltes besties en el món, no?
Sí, n'hi ha, però també n'hi ha de bones maneres de fer i de bones pràctiques com la que hem vist ara, la que hem sentit. La tasca que estan fent ells és un bon exemple de bones pràctiques en el tracte de la infància.
Això s'ha estudiat psicològicament, suposo, el tema de com pot haver persones que són capaços de fer mal a un nen de pocs mesos, no? Fotre-li apagar els cigarros, no sé, s'està estudiant, no? De d'on ve això?
Home, sí, però no és una cosa senzilla d'explicar, i n'hi ha molts factors perquè desenvolupen aquesta personalitat o acabin fent una sèrie de tractaments que tenen a veure a vegades fins i tot amb repeticions, amb una falta d'estima quan eren petits, amb una falta de vincles, a una falta de control dels seus propis impulsos. N'hi ha molts elements i factors i justament la societat hem de posar els mitjans per ajudar a que les persones no tornin a repetir a vegades.
I en aquest tema, com també sorgeix la violència de gènere, és indiferent al nivell cultural, al nivell estatus social, per exemple?
No ha de ser un factor. Moltes vegades desconeixem que es dona també a les classes socials altes perquè hi ha més maneres d'amagar-lo o perquè no arriba a donar-se a conèixer perquè fan servir mitjans privats, sanitaris o advocats, però hi ha moltes maneres de maltractar a un nano i no totes ni són físiques, poden ser psicològiques i no es veuen a primera vista, i es pot donar un maltracte sense que realment en siguem conscients d'una manera evident i sí que dintre dels seus entorn a nivell privat el nano està patint, per suposat.
Però si et fiques en tema psicològic, la situació es complica molt.
Es complica molt. I, bueno, sempre que hi ha un maltracte físic o sexual, també és un maltracte psicològic.
I la solució per on passa? Per la formació, per la sensibilització general? Per què passaria?
Home, per tot una mica, és cert. Primer, sensibilitzar, promocionar, donar eines per al bon tracte a les famílies, però és responsabilitat de tota la societat que els nens tinguin tots els mitjans. Aquells que tenen uns pares que no poden donar-li aquesta cura, la societat sencera som responsables de donar-los també la resposta o ajudar a les seves famílies perquè puguin recuperar la guarda i la cura dels seus nens perquè ja tenen condicions, no? Tots són responsables, la societat sencera, els pares, els que estan al voltant i ens adonem a vegades que la cosa no va bé i que hem de assenyalar o senyalitzar que això no funciona o que hi ha una situació que ens sembla que no és la que ha de ser, no?
Perquè Assumpció, el que surt que es veu, deu ser molt poc el que hi ha en realitat, perquè deu haver molts condicionaments. Per exemple, no sé, un pare que, per exemple, assetja sexualment a la seva filla, per exemple, la filla pot pensar, bueno, si mon pare el foten a la presó, és un que treballa a casa, com viure amb això. La família, per exemple, està recolzada en aquests casos, per exemple, que l'únic que aporta sostén a la família es passi a la presó, per exemple, en casos de, més forts del tot, no?
Bueno, aquest és un cas important i fort, i és cert que els nanos a vegades primer ni són conscients de que això no està bé, i fins i tot entren en el lloc sense adonar-se i pensant que ells són també culpables, no? Però a més el tema de la defensa dels pares, perquè un nen està, és molt vulnerable, depèn d'un altre perquè li tingui cura d'ell. Per tant, l'únic que coneix és els seus pares de prop i té por de perdre'ls i quedar-se sense ningú. Això sempre passarà, o sigui que la primera reacció del fill és defensar o no pensar que l'estan fent mal i fins i tot culpar-se ell de que és culpa seva, que no es comporta com s'ha de comportar.
Perquè el procés que es dona és que, per exemple, un nen pot denunciar els seus pares, per exemple, deu aparèixer per als Mossos d'Esquadra i dir que els seus pares no es porten com creu que és adient, o que un veí, per exemple, veu que s'han molts crits al costat i veu coses irregulars i ho denuncia també. I a continuació, què ve, per exemple? Ve un judici? Com va el tema?
Depèn de per on arribi. Pot arribar per diferents camins. O sigui, pot
l'escola...
ser que el nano ho digui a una persona que té confiança del seu costat, o un amic, o una professora, o una persona de la família, perquè hi ha tants diferents tipus de maltractes. I segons a què persona tingui més confiança serà la que li explicarà, o a vegades ni tan sols explica. La manera d'explicar-ho és amb símptomes. Símptomes que fan veure que alguna cosa està passant. I a vegades fins i tot són una baixada de notes molt forta, que no s'entén perquè ha canviat tant, i comences a veure-la trist o a fer un comportament que assenyala que alguna cosa no funciona i que parlant t'explica que, bueno, que alguna cosa passa realment.
Avui contínuament ens enterem de casos, desgraciadament, perquè surten cada dia, per no dir, pues, diversos cops al dia, de casos de maltractament, i parlo físics, que són els que més surten. Els altres són més complicats, no?, d'aflorar. Això s'ha notat o s'ha pogut esbrinar si hi ha hagut un increment d'ara, amb 30 o 40 anys enrere, que hi havia una societat més autoritària, una relació pares-fills molt més autoritari, s'ha pogut comprovar si és que realment això ha anat a augment o és que ha disminuït, a pesar de que ara afloren molt més?
Jo crec que no s'ha comprovat l'estudi de situacions de maltracte que es donaven i que es donen. No es pot fer una comparativa si no hi ha dades d'abans i d'ara. I abans realment aquestes dades ni es recollien ni es tenien en compte perquè eren coses de l'àmbit privat, i només aquelles que a lo millor arribaven a una situació de desgràcia i que a vegades quedaven com accidents sortien a la llum. Això no vol dir que hi hagi menys ni més, sinó que a vegades això, que hi ha més coneixement de les situacions i som com més sensibles a tot això, i a més hi ha tot un sistema i una sensibilització de la societat per adonar-nos que això no són les maneres i no la forma correcta ni tan sols a nivell educatiu de castigar físicament, no?
És que el que sobta més és que no solament vingui de famílies marginals, sinó de famílies amb, que els dos són, doncs, són gent de carrera, que tenen estudis universitaris i que tenen una professió liberal. I això encara sorprèn més, que es puguin donar, en aquests casos, maltractaments físics. I ja dic els psicològics perquè no els podem conèixer tant.
Són situacions que això, que quan surt a la llum és perquè d'alguna manera ha hagut una situació d'aquestes que era evident, però com hem dit abans, hi ha altres maltractaments que no es veuen tan clarament. I no tot es fa només amb una educació reglada i formal, sinó que també és una transmissió a nivell d'afectes, de relacions, de contenció de la persona, de saber establir vincles, i tot això no només estudiant una carrera o una altra s'aprèn. S'aprèn des de la relació d'afecte que comencem a establir quan neixem, no? I l'evolució que va fent un amb les seves relacions al voltant, amb les seves, els seus sentiments.
I, Assumpció, la jurisprudència o... No sé, com els jutges com castiguen això, per exemple? És a dir, fins quin punt o com va?
A veure, al final no hem acabat parlant de quin era el camí. Jo deia sí. Que a través de qualsevol de les persones que poden estar al costat o de les que poden observar situacions que estan adonant-nos la informació de que a aquest nano li passa alguna cosa, comença tot un camí, d'alguna manera, de la red de protecció, la xarxa de protecció a la infància, que passa, per suposat, per uns serveis socials, per uns serveis especialitzats, com són els equips d'atenció a la infància i a l'adolescència, i l'administració, la Generalitat, en concret la Direcció General d'Atenció a la Infància, és la responsable de donar aquesta protecció i aquesta resposta quan un nano necessita d'aquesta protecció. Però si els pares, per suposat, si hi ha un delit, passarà a una denúncia d'un delicte com aquest d'una acció concreta, a lo millor pot passar a un jutjat per l'acció concreta. Però a part del delicte penal estaria la qüestió de la retirada o no, si és necessari, de la tutela del seu fill, perquè es veu que no és una persona adequada per tenir cura del seu fill. O bé es veu que és una situació puntual o hi ha unes dificultats i el que treballaran aquests equips que hem dit és per ajudar la persona a veure si amb tota l'ajuda que calgui a nivell psicològic, a nivell social, a nivell... pot realment fer-se càrrec o és impossible que aquest pare pugui continuar, aquells pares puguin tenir el seu fill amb ells. I llavors, a lo millor cal un altre recurs, mentrestant, i veure si es pot treballar i en un altre moment tornar a tenir els fills amb ell. Però els jutges, a nivell de lo que és el delicte, intervindran per castigar si hi ha hagut un delicte. Però, a part, està el tema, en el tema que estàvem parlant de la tutela, que intervendran si els pares no estan d'acord en la mesura que pes l'administració de retirar-les la tutela, llavors poden fer un recurs i el jutge decideix si té raó l'administració, que té la competència en la protecció, en dir que cal la retirada o cal aquesta tutela o no. Els pares realment poden tenir cura d'ell i l'administració no ho està fent bé. El jutge llavors ha de ser molt curós en la seva decisió i
molt complexa.
És molt complexa i a vegades té també uns tècnics que l'assessoren, però no sempre la solució és la...
Perquè, per exemple, si treu la patria potestat, aquests nanos que van adopció per altres
pares...
Depèn.
Si realment és una situació que es veu impossible i irreversible i, a més, ja no podrà, per algun motiu, tornar amb els seus pares, pot passar directament a una adopció. Si es veu que hi ha possibilitat de que hi hagi un canvi, llavors pot es fa una alternativa, un recurs per al nano, que podrà ser o un centre residencial o una família acollidora o la pròpia família extensa de
els
avis, els tiets, que es poden fer càrrec d'ell i que diuen que volen tenir-lo durant el temps que calgui per veure si els pares, mentrestant, poden tornar a fer-se responsables i tornar-lo a casa seva. El millor que podem fer per un nano és treballar amb el seu nucli familiar perquè pugui gaudir de la seva família.
I en això surt la vostra entitat, que CIM, que per qui està composat? Per persones preocupades per la temàtica, persones que ha tingut contacte amb aquest món, perquè en principi és el que ens preocupa tot, perquè estem tots d'acord que cal protegir aquests nanos, però posar-se a treballar, per què et poses en aquest aspecte? Perquè...
Home, realment la gran majoria són professionals sensibilitzats amb el tema i que treballen de prop amb la infància. Quan es va crear, va començar això, el primer nucli, van ser uns pediatres i assistents socials que van assistir al 1982 a un congrés en París de pediatria. I ahir va començar el petit nucli, que després va anar augmentant, que al principi la seva, d'alguna manera, objectiu principal era anar treballant el tema de la sensibilització, i anar fent conscients a la societat i a les administracions de la importància de treballar aquest tema i fer una bona prevenció, una bona actuació. I es va constituir ja més com a associació legalment al 88, i professionals de diferents disciplines, però totes molt vinculades al món de la infància o més properes, però això no vol dir que tots, més o menys de los associats, que ara seran uns 250, una cosa així, no tots es dediquen, sinó que són sensibles al món de la infància i volen treballar per un bon tracte, no?
I quines activitats es desenvolupen ara mateix a la vostra associació?
Principalment fem campanyes també de sensibilització, de recolzament a qualsevol acció que sigui promocionar el bon tracte, atendre i assessorar, informar de les actuacions que calen fer quan es troba qualsevol persona, sigui d'una població general, sigui professionals o siguin els propis nanos o famílies que pateixen aquesta situació, quina és la millor manera per actuar, per canviar les coses i per evitar aquell maltractament, no? Campanyes també, estem aquí més la representant i la de la representació d'ECPAC Internacional, que és una campanya contra el turisme i la prostitució infantil al món.
Déu meu.
Treballem, per tant, en la línia de això, d'evitar-lo, amb el món turístic, treballant un codi de conducta, treballant una corresponsabilitat en les indústries del turisme. Fem tallers també per conscienciar els nanos dels seus propis drets o per ajudar a evitar el maltractament en el tema de les noves tecnologies, com un mitjà que a vegades es fa servir i que poden caure sense voler, pues, tallers amb els nanos i amb els pares i amb els professionals mestres de com ajudar el nano a fer servir les noves tecnologies de manera segura.
Per fer tot això, disposeu de local, de bones instal·lacions o...?
De local.
De local.
Tenim un local al carrer Major de Gràcia i, a part, quan cal fer aquest taller, ens desplacem, no? I el treball de sensibilització es pot fer sense unes altres instal·lacions, perquè, essencialment, treballem amb col·lectius, amb escoles, amb pares, amb AMPAs, i també participem de diferents comissions, entitats, en la taula d'infància de Catalunya. Estem federats a nivell estatal amb les altres associacions d'infància, per la infància maltractada, i en principi això, comptem amb subvencions que demanem per poder portar a terme aquestes campanyes.
I feu un congrés internacional? Fa 2 anys així el vau fer?
No, un congrés nacional ho fem cada 2 anys com a associació de totes les associacions d'infància d'Espanya, no? Aquest any serà a Sevilla, al novembre, i en parlarem, el tema de treball serà el maltracte institucional, que també es pot donar que les pròpies institucions i nosaltres, a vegades, la pròpia societat no està fent tot el bon tracte que caldria, no? I posant tots els mitjans per evitar-ho, però Això és un tema...
Però és que es pot parlar sobre l'alimentació, per exemple, no? El tema de...
També. El tema... És que el bon tracte passa per molts temes.
No? Les pel·lícules, per exemple, mateix, les que passen per la televisió, els jocs, moltes coses... Que... Però, per exemple, hi ha situacions que deu ser molt difícil. Això que comentes el mateix del turisme, aquest d'aprofitament dels nanos, no? Ahir anem en contra de la situació dels propis països, perquè mentre que no solucionem el tema del país, serà molt difícil que no es produeixi aquests temes.
Sí, és difícil i és un tema a treballar entre tots. Per això és una campanya internacional, no? Perquè no és només el país on es dona, sinó els que hi són, els consumidors o els que propicien, perquè aquests les tenim a tots els països. O sigui, es pot donar les dues coses, que són, tenim els que se n'aprofiten i també el lloc on es dona. Que això no vol dir que nosaltres... no podem tenir tots dos. Perdó, abans em deia lo del Congrés Internacional, sí que a Barcelona vam fer un Congrés Internacional a l'any 98, que també ho va muntar l'Associació Catalana per la Infància Maltractada, però era a nivell d'ISCAMP de tota Europa. I el primer congrés que es va fer d'infància per la infància maltractada també ho va muntar a CIM en l'any 89. Però ja després s'ha anat fent cada dos anys i cada vegada ho feia una de les associacions que va formar, que forma la FAMI.
Assumpció, el millor que pot fer un nano, per exemple, que per les dones hi ha un telèfon, que la gent truca de seguida...
També hi ha un telèfon per la infància.
Quin és?
Ara sí que m'has...
Això, les esmines, si voleu, en principi, ja el tindrem apropiadament. Però...
El telèfon de la infància depèn directament de la Generalitat, de la Direcció General d'Atenció a la Infància, i nosaltres també en tenim el nostre telèfon i el nostre correu, que per suposat es dirigim a on cal que s'han de dirigir perquè comenci el camí d'aquesta protecció, no? O aquesta atenció, si cal. Perquè el nostre interès és sobretot que funcioni el sistema que li ha de donar la resposta a qualsevol dels nanos que puguin estar en una situació de maltractament.
Bueno, el telèfon que deu ser de Consell d'Acció Social i Ciutadania, que és el 900 300 500, que aquest, qualsevol cosa que tinguis que el conec també bastant nosaltres perquè també porta discapacitat aquest departament,
sí.
I el 900 300 500, que truques allà i t'atenen qualsevol acció, llavors vosaltres també a través vostra. El tema d'imitació també es dona, perquè és curiós, no? Diuen que, per exemple, es dona, es repeteix en els mateixos nanos, els pares maltractadors, els germans, també es reprodueixen, quan siguin, també pot ser que siguin maltractadors, els mateixos nanos que han sigut maltractats?
Sí, és el que deia abans de repetir una altra vegada el cicle, no? Que sí que es pot donar que els que han viscut una situació com aquesta, després, quan tornen a ser pares, poden repetir, no sempre, però que és un element de risc.
Un tema molt important, perquè aquests són el futur, Assumpció.
I tant, és el futur de la nostra societat i tots en som responsables. No només els pares, sinó que quan els pares no arriben i no donen la resposta, la resta de la societat ho tenim de fer, no? I jo crec que això, des de treballar, des d'un bon començament, treballant, recolzant els pares perquè... tinguin tots els elements per fer una bona pràctica com pares, que recolzar la seva tasca.
Calia fer un curs per ser pares? Assumpció, perquè això ningú ens el fa, eh?
Home, no està malament anar participant de totes aquestes escoles, si no són escoles de pares, n'hi ha molts espais educatius pels pares que les poden donar recolzament, des d'espais familiars, des d'escola, que hem dit, de pares, grups... jo penso que sí, que cal fer tot un acompanyament. Abans era tota la societat la que estava a vegades visquent molt junta, no? A les pobles feia costat l'àvia a tothom, i a vegades a la ciutat estem molt sols i cada família viu a la seva, però jo crec que sí, que cal ajudar i que no...
I fer el món molt més maco, participar amb els nanos. Que com a mi t'ho pots passar ara mateix, aquests que diuen que arriben tard a casa i volen... I el millor que pots passar és estar amb el teu fill, parlar amb ell, estudiar amb ell, fer-ho passar bé. Bueno, Assumpció, ja veus que us ha acabat, només una horeta, dues entrevistes, cada programa ho fem igual pràcticament, la cançó seta al mig, no? I bueno, moltíssimes gràcies, endavant. El, si que la Jasmina me está dando un teléfono que es el 93 511 44 16.
Y el 17 también.
Si vols,
també, son de l'associació.
De l'associació
catalana
per la defensa de la infància, qualsevol persona que tingui qualsevol dificultat, ja sabeu que truca directament a aquest telèfon. Pues vinga, Antoni, gràcies.
Ens faltava que menys que la gent
i moltes gràcies a vosaltres perquè ens ajudeu a donar a conèixer les
notícies. Nosaltres sabeu que sempre que necessiteu aquest programa té la vostra sense disposició, perquè qualsevol notícia que voleu donar, qualsevol congrés, qualsevol cosa, o telefònicament o presencialment, estem encantadíssim de rebre's aquí. A Sense Afany de Lucre, gràcies a tots vosaltres per sentir-nos i fins al proper diumenge. Aquí a la Com a les 3 de la tarda. Gràcies i fins la propera. Oh,